En una terra devastada, enmig d'un paisatge cataclísmic, una dona va a la recerca d'un músic genial que ha abandonat la composició. És admirable, amb aquest punt de partida, l'univers que construeix Jordi Lara. Una reflexió al voltant no únicament del paper de l'art i la cultura, sinó de la mateixa idea de renúncia que hi ha al darrere del gest aparentment radical de clausurar una carrera artística. Avui llegim en detall El gat i les estrelles, la novel·la de Jordi Lara, amb ànima de faula i banda sonora d'avantguarda, un text d'un lirisme remarcable que dialoga amb la creativitat, la identitat i la memòria. En parlem amb el mateix autor, en Jordi Lara, i en companyia d'en Borja Bagunyà i en Jordi Puntí. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim, saludant. Quina manera més complicada de tallar aquesta música, és impossible. En Jordi Lara, com estàs? Benvingut al programa.
Què tal? Com anem?
Borja Bagunyà.
Hola, com va?
I Jordi Puntí.
Hola.
Saludant també a Glenn Gould, que ens toca piano aquesta, vaja, aquesta peça d'Anton Webern, que no és ben bé en Santos, però... una música puntillista, també, no?
Sí, sí, va veure. Té el punt.
Schoenbergiana, també, i és el tema. Ja ho sabeu, El gat i les estrelles, aquest llibre publicat a Proa, amb il·lustracions de la Paula Bonet, d'en Jordi Lara, una faula en nom de l'art, entre altres coses, un relat d'atmosfera apocalíptica, una distopia, pel meu gust, a vegades massa realista, no? Vull dir que, amb tot el que té això d'inquietant, i sobretot una història, o almenys jo l'he llegida així, de personatges, no? La narradora i aquest músic, aquest artista, aquest geni, que és en Santos Jadush, no sé si tu pronuncies també així,
sí.
Santos Jadush,
sí, sí.
No? L'arc narratiu, diguem-ne, que fa la seva relació, aquesta intimitat compartida tan bonica des de l'inici fins al final, no? Ella, per donar-vos en una pista, és una melòmana que busca, doncs, del seu retir, aquest músic, aquest Santos, que ha plegat de fer música i, entre altres coses, ella té un munt d'interrogants, i un dels quals és el per què, no? De manera que tenim aquí tot aquest paisatge on el paper de la música, de l'art, de la cultura, Jordi, és molt interessant perquè s'esdevé en un món que no és l'únic cas en Santos, perquè hi ha tot d'artistes que han desertat, d'alguna forma, no?
Sí, és una temptació que tots tenim, oi? Desertar, sobretot perquè la nostra feina és una ampolla al mar que tires, no saps realment si té cap conseqüència, no? Si arriba algú, si fa bé algú, si li fa profit o no, diferent d'altres feines que, diguem-ne, que tenen un retorn més immediat i més visible, no? Per tant, la temptació de deixar-ho córrer, no? Des de la frustració, des del no saber si val la pena allò que fas, hi és sempre. El que passa és que, en aquest cas, el protagonista del llibre, Santos Jadush, que és un gran compositor, descobrim que ho deixa córrer no per uns raons personals, diguem-ne, estrictament, sinó per unes raons una mica més ambicioses a nivell col·lectiu, no?
Sí, sí, i ambientals. De fet, tota l'ambientació i aquest món que tu imagines, no?, és un món que literalment ha dissolt les facultats humanitats.
Sí, sí, sí. Bé...
I altres coses que tenen a veure amb la cultura, com més arraconades, millor.
La literatura té aquesta porta oberta a fer aquesta mena de coses, no? A portar les coses una mica al paroxisme, per tal de posar de relleu coses que ja tenim entre nosaltres i que potser no són tan visibles, no? Però això ja està passant, diguem-ne, no?
Per això hi ha distopia realista,
sí,
en aquest,
sí, sí,
en aquest sentit, no?
Sí, sí.
Diu, no hi ha cap artista de bo que pugui renunciar al seu talent sense parar boig. És una de les reflexions de la narradora, que és molt idealista, tal vegada, no? Perquè sí que s'ha associat famosament la bogeria, el talent del geni, però no sé fins a quin punt en el cas d'en Santos Jadush després es troba que això té a veure amb la realitat seva, o com tu bé deies, era una qüestió no tan personal, sinó més social.
Sí, crec que és una qüestió més social, però és veritat, diguem-ne, a un nivell més personal, més íntim de cadascú, no? Hi ha un concepte que no està gaire de moda, ara que vivim en aquesta societat postcapitalista on això, el rendiment immediat de les coses és el que compta, Llavors, hi ha una cosa que ha anat en retrocés, que és la vocació, no? La vocació. Mm-hmm. Allò, abans la gent deia, és que tinc vocació per això, no? I anava molt lligat a temes, vocacions religioses, vocacions de la salut, no? L'ensenyament, també, no? Això és vocacional, no? Era una mica pervers a vegades també quan es deia això, però en tot cas el concepte vocació, que és aquella mena de crida interior que no saps d'on ve però que tampoc pots deixar de seguir, això crec que ha perdut una miqueta de força, no? I és veritat que aquesta mena de creu de l'artista, no? D'aquesta superació constant d'un mateix, aquesta espera de tenir un cert ressò a allò que fas, bàsicament per compartir-ho, no per res. Això es posa entre ell constantment i l'única cosa que ho salva és una crida, no? Una mena de vocació que no pots deixar, no pots abandonar. I si ho proves, si proves d'abandonar-ho, no et prova. No et prova. T'adones que no vas bé. Jo tinc moltes temptacions aquestes, eh? En tot cas, el que he fet...
De deixar-ho córrer.
Sí, he fet desercions, diguem-ne, de forma... O sigui, m'he anat a donar-te a l'altre, saps? Mm. Estic tip d'això, me'n vaig a fer música, no? me'n vaig a fer cinema, no sé què. Però he fet desercions, diguem-ne, no? Mm-hmm. I llavors m'adono que no em prova, que al final he de tornar a la paraula, que és que és el meu territori, no?
Bé, entre altres coses, perquè tu has dit una paraula molt grossa, que és vocació. Quan realment hi ha una vocació, el preu de la renúncia és molt alt. És molt difícil renunciar, perquè al capdavall està renunciant a una part de tu, en conseqüència de la teva identitat. Hi ha un personatge, que és la Gina, que inicialment, quan es troba amb la narradora, li diu, no, home, però si en Santos és un enginyer forestal, no? És a dir, bueno, què és i què no ets, no? Renunciar al que vocacionalment sents que ets, això com es fa?
No, és impossible. A més, la vida, al final, que és molt incisiva, t'acaba posant davant dels nassos. Ja realment passa comptes, no? Si et traeixes... Ja sé que sona una mica autoajuda, això.
No, però tens raó.
Però sí, és la realitat, eh? És que, vull dir, hi ha hagut gent que han fet per manera de fugir d'allò que portaven finalment a dintre. Jo conec una noia que va estar anys donant toms per no dedicar-se a la cançó, no? Finalment, gairebé a tocar dels 70 anys, va haver de dir no, és que em vull dedicar a la cançó. I s'hi va dedicar als 70 anys, no? Però mira que va fer per manera, de no dedicar-s'hi.
Sí, és allò que diuen les pel·lícules. No pots córrer, però no pots amagar-te.
És una mica al revés del que passava a l'Alemanya de l'Est, que el govern decidia que tu eres escriptor, o que tu eres poeta, o que tu eres músic, no? I llavors havies de quedar-te en aquell espai i deies, no, jo no tinc cap vocació. No, és que t'ha tocat. I, no, és que jo voldria ser cineasta. No, és que t'hem pensat perquè siguis escriptor. És una mica a l'inrevés. Jo, aquesta idea de la vocació em fa pensar, i entenc, la sensació aquesta de dir en algun moment, quan ja portes uns quants llibres publicats, de dir... Què faig ara? Cap on vaig, no? I la sensació, molt sovint, per mi, és com... Ja he entrat tan endins del bosc que ja només puc sortir per l'altre cantó. No puc tornar enrere, no puc decidir... No, ho deixo. No, és que estàs dintre del bosc. Per tant, en algun moment, si et quedes quiet, et moriràs. Per tant, has de continuar endavant, no?
Jo sempre he tingut una sensació de sucar els peus al riu, diguem-ne, no? No acabar-m'hi de llançar del tot. Llavors, no m'ha estat, diguem-ne, no m'he sentit tan... Ja han dut per la corrent de la meva pròpia trajectòria, ja. Per entendre's.
Però,
clar,
però és que tu també has fet... O sigui, jo, quan et veig a tu, per exemple, quan et llegeixo, que més, ho dic ja d'entrada, és un llibre que m'ha fascinat, m'ha agradat moltíssim, i he trobat... Bueno, i deu ser un dels llibres més subratllats que tinc. Perquè hi ha tantes frases i tants punts per estirar i per reflexionar. Però quan et llegeixo, inevitablement penso també en les altres coses que fas. O sigui, trobo coses que penso, és que això, d'alguna manera, t'he vist preguntant-ho en alguna de les entrevistes que has fet a la tele, perquè hi ha una inquietud teva, no? I en els documentals, no? En el documental aquell que va ser, ara no recordaré, com es deia, dels dos nois de Vic, del Merma, no?
Ah, bueno, el Ventre Blanc.
Ventre Blanc, sí. Ara, saps? Sí, sí, vull dir que hi ha punts de connexió, vull dir que entenc molt bé que al final, potser més que una vocació en tens moltes i has de diversificar, no? No sé.
Sí, no sé, podria ser. Sí que és veritat, però amb això que deies de l'Alemanya de l'Est, que et penja una etiqueta, també és veritat que la societat malda per penjar-te etiquetes, eh? O sigui, la d'aquí també, eh? No cal anar tan lluny, no? Que de seguida, a més, un país petit, no? Sembla que hi ha... Bueno, no hi ha lloc per tothom, No? I per tant, no, no, és que tu, aquest toc, a mi, per exemple, quan vaig començar a escriure així una mica més a l'engròs, em van dir, no, no, tu toca escriure sobre tradicions catalanes, perquè el llibre, el primer llibre que vaig fer, el primer i el segon, sí. No? Un anava sobre els bars i l'altre parlava del món de la copla i de la música. En realitat, era l'escenari, era el tema, era un altre, però... els crítics sí. No, es van emmarrenar, com diem a la Plana de Vic, es van emmarrenar que jo havia de ser l'escriptor de les tradicions catalanes. No? Llavors, a mesura que he anat fent coses, alguns han entrat en una mena de...
Clar, contradicció, no? Amb què fas tu aquí? Amb aquell llibre especialment et continuaràs, no? Ja t'he ben trobat, vaja.
Esperem que en el proper Jordi Lara retorni.
Sí, exacte.
Sí que és veritat amb això que dius, que per mi un dels temes que travessa tot el Gat i les Estrelles té a veure amb una pregunta que crec que s'ha d'anar actualitzant i que ara és més urgent que mai, que és la pregunta per quin lloc ocupa l'artista en la societat. És a dir, tu pots pretendre, no?, o podem pretendre que la coexistència entre l'artista i la societat és pacífica, però és que no ho ha estat mai. I si ho ha estat, sempre ha estat entretiment de l'art, en general, i no de la societat. És a dir, d'alguna manera, abans podríem pensar que tenia això passava per la qüestió del poder, no? Et fas artista de cort, busques un mecenes, tornes un mesell, no?, que fa l'obra que s'espera que facis, però ara crec que té molt a veure amb el que tu planteges aquí, que té a veure amb això que deies del postcapitalisme i que podríem dir que és el mercat, no? És a dir, clar, jo em preguntava tota l'estona de, enllà d'aquesta reserva índia, per dir-ho així, d'artistes rebels i que són antitètics del progrés, que hi ha a l'altra banda, no? Que això és una altra cosa que també dibuixa la teva obra, crec que de manera molt, molt suggerent, no? Que és, bueno, i aquells que estan allà, a l'altra banda, quina mena d'artistes són? Són artistes, no? No?
De fet, ja cap al final del llibre, sense desvetllar res,
no ho farem pas.
Hi ha un moment que la noia, la narradora, li pregunta al Santos, no?, una miqueta. No, perdona, al Santos li pregunta, hi ha una cosa que sí que et vull preguntar, que és com és el món d'on vens, no? Aquest món que has deixat enrere.
Hi ha artistes
món...
allà. No?
I ella diu, ostres, no vaig saber com, què dir-li en aquell moment, no vaig saber com dir-li, no? És a dir que una mica sempre he guardat aquest interrogant de dir, mostro una cara de la moneda de l'altra, te l'has d'imaginar una miqueta com a reflex, com a antítesi, no? Però és veritat que també hi ha un moment que la Gina ho diu, no? La Gina diu el Santos no va tenir por de preguntar-se per què la música. Per què, no? I aquesta és una pregunta que ens la solem fer a nivell personal, perquè la vida és llarga, hi ha molts moments per preguntar-te per què estic fent això, però a un nivell més col·lectiu, no? Per què, no? Per què aquest programa, no? Per què la literatura, no?
Saps? Vigila que preguntes, que no s'ho preguntin de més amunt.
A l'últim programa al Ciutat Maragda, històricament.
Sí, clar. No, però és que, bueno, sí, és que més amunt han de saber...
Exacte, per què il·luminats, no?
Exacte. Més amunt han de saber el per què.
Sí.
No? Si no, no anem bé.
Vull pensar que sí.
Però, clar, és això, no? Llavors, fer-se aquesta pregunta és això. Et fa com una mena de feresa, fred de peus, no?
La Gina concretament diu que això, que el Santos va tenir el coratge de preguntar-se si era bo que calia la música en un món que la menys tenia com un esbarjo, no? És greu, això.
Sí. A veure, la música com a esbarjo és meravellosa, eh?
Sí, oi, tant.
És meravellosa, tant. L'art, diguem-ne, no sé si era Proust, però m'ho he inventat, això. Ho he dit moltes vegades i potser ja...
Ja ho ha dit Proust i tot, no?
Però, no, que deia que la música dolenta ha fet feliç a més gent que la bona música, en nombre, eh? Prefereixo en nombre, no? La qual cosa, bueno, també posa damunt la taula, ara ens tenim un meló que no cal, però, per tant, el paper de l'art, diguem-ne, com a entreteniment, és molt noble, només faltaria. Però és veritat que, com a artistes, diguem-ne, que tenim tota una vida per davant, exercint aquell ofici, tenim el deure d'anar a fons i, per tant, d'aspirar a una cosa que sigui una mica més profitosa. Sí.
Sospito que la música per esbarjo no forma part de les idees d'un altre Santos, no? Código Estigma, es diu aquesta peça, que ho coneixes? Jo crec que
sí.
Sí, que m'imagino que no... És... Bueno, hi ha una mica d'homenatge aquí també, no?
Sí, però s'ha anat fent gros, això. És aquella cosa que ho dius una vegada, perquè em van dir, ostres, vaig pensar...
Santos Carles, eh? Però...
Sí, sí, Carles Santos. Carles Santos. Sí, pensant a vegades, ja, com tots sabem, no, és més fàcil imaginar-te una persona que no pas crear un ninot de zero, no?, quan estàs escrivint. I li vaig posar la cara del Carles Santos els últims anys, estava més gros, més així com una mica més abandonat, en el sentit de...
Sí, sí.
I li vaig posar aquesta cara, em va fer molt servei, diguem, del Carles, no?, en aquest sentit. Però no és que escrivis el llibre pensant en ell, estrictament, ni per fer-li un homenatge. Però, bueno, s'ha anat fent gros la cosa. No, sí, sí, homenatge al Carles, només faltaria. I tant que sí, no?
Jo ho vaig buscar de seguida, eh? Vaig buscar. De fet, vaig fer... Això és una mica malalt, potser, però vaig buscar com era el segon cognom del Carles Santos i vaig imaginar-me... Vaig pensar, a veure, Hadush, què vol dir... en àrab, però en amazic, a veure si volgués dir Ventura, que és el segon cognom. No, però bueno, ja no vaig deixar la cara del Carles Santos. A més, clar, és clar. Que a més, diguem-ne, l'esperit de contradicció que tenia seria molt amb el personatge.
Sí.
No?
Sí, hi ha un punt també que el Carles, com sabeu, hi va fer una carrera important com a músic clàssic, diguem-ne. Havia vingut a Vic a tocar el clave ben afinat sencer, o sigui, que era un tio a nivell, i després és quan el Brossa li diu, bueno, Carles, ara que ja saps tocar el piano com ningú, ara què, no? I llavors és quan ell comença amb aquesta aventura, aquesta investigació que el porta a la performació, etcètera, no? I una mica sí que és com imaginar-se que el personatge, jo li pregunto al Carles, val, ara que ja has tocat sostre amb el llenguatge performatiu, ara què, no? I ara què? Jo crec que el Carles era agafar i anar-se'n a la reserva de Vinaròs, diguem-ne, saps? La seva reserva, no? Vull dir que una miqueta sí que...
A cuinar, no?
Hi ha moments, després de l'ara què i de la renúncia que anem veient del Santos Caduix, no?, aquest personatge, hi ha moments fascinants, vaja, tot el llibre n'és ple. Però musicalment, no?, hi ha un moment, diria que és dins el cotxe, que ella, la narradora, pom, posa la música, no?, i de cop i volta atrauen també tot de fures i tot d'animals salvatges, i la reacció d'ell també és espectacular. És a dir, és un reconeixement que a la vegada no és un reconeixement, no saps si és un rebuig, no saps què hi ha allà, no?, però tota l'escena és una barbaritat. També t'imagines, o et vols imaginar, quin tipus de música està sonant. És una de les meravelles i dels reptes també de la literatura, que la música les ha posat tu, en aquest cas, no?
Sí. Sí, sí, sí. Sí. Jo ho he fet, això, a vegades, eh? No, sense, no? Obres dels finestretes.
Tu saps com sona, per tant, la música de Santos Caduix.
Sí, 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 sí. No fa massa ho vaig fer amb l'Estabat Mater del Brutons.
Caram.
No? Un dels temps de l'elevació, el penúltim temps, que és una meravella autèntica. I, esclar, vaig baixar les finestretes del cotxe i... Clar, és espectacular. La narradora diu que una mica com que el Santos no vol saber res d'aquella música, o fa veure que no vol saber res d'aquella música, ella diu que potser se sorprèn de la bellesa de la seva pròpia creació, diguem-ne, no? Que aquest és un altre tema, també, no? No? Com fas les paus amb el que has fet, amb el que has estat, no? I perquè molt sovint persones que no es dediquen al món de l'art han de fer un treball, diguem-ne, més a nivell psicològic per fer les paus amb qui van ser, però que nosaltres tenim a sobre tenim uns testimonis, no?, del que vam ser en forma d'obra literària, no? I això encara ho posa més complicat, no?
Sí, perquè t'has de relacionar amb allò en un moment. Jo també pensava molt en això que esteu parlant ara de la renúncia, no?, aquesta tensió amb el que ja has fet, que tampoc implica un judici negatiu, és a dir... Això que dèieu ara, no? Ara què? Doncs ara d'anar cap aquí, però això no vol dir que necessàriament tot el que hagi fet sigui, diguem-ne, o no tingui cap valor, o sigui, perdi tota la seva bellesa o tota la seva capacitat, però vol dir que jo ja no puc fer allò. I això és molt diferent, que de vegades tot s'entén com una mena de cancel·lació. Això ja no, no? Ja prohibeixo que hi ha un tipus de performativitat que va cap aquí, però l'altre és dir, no, és que jo ara ja no puc estar allà, no puc ser aquell que vaig ser, però he de mantenir una relació, que no és pas fàcil. Amb això que deies abans, o que comentàveu de la vocació, que una de les coses que molt poques vegades es diu de la vocació, o de què es parla, és de tots els fantasmes que venen, no? Que sempre es parlava de, bueno, tu busca la teva vocació, fes el que tu vulguis i tot estarà bé. No està tot bé. Crec que part del que també toques amb el personatge d'en Santos és això, no? De dir, bueno, és que no és pas fàcil ni haver estat allà ni ara fer el refús, no? El gran refús. I són dues posicions que en realitat són insostenibles per molt que sigui la teva vocació. Això crec que és una cosa que, insisteixo, es diu poc. La teva vocació se li suposa que si la practiques seràs 100% feliç cada minut de la teva existència. Bueno, no sé com ho veieu, els
que... No, i seràs, que seràs bo perquè és vocacional, clar, però no, no té per què ser.
I llavors fan aquesta, que crec que anaves per aquí quan deies la perversió, que també és, llavors té aquesta cosa de, home, si és vocació, no cal que se't pagui, no? I ja està, ja sí, t'autosatisfàs tu mateix amb la teva pràctica vocacional, no? Llavors crec que tot, és tot un món en el qual, jo crec que almenys durant els 90, es va tapar molt amb aquesta idea de la vocació, ho satisfà tot, no? Sí, i crec que aquí sí. un dels melons que també obre la teva obra és anar a dir, ei, aquí hi ha molt de problemes, és molt complex, no només de quina posició ocupes, sinó com et relaciones tu amb la teva pràctica vocacional, malgrat sigui vocacional, i què passes quan intentes fer-te aquesta pregunta de, bueno, i ara què? Ara on m'he de situar i com ho aguantes, no? Crec que el que emociona també la figura d'en Sandro, almenys a mi, és a dir, veure'l trontollar, no? En aquest, he d'aguantar aquest lloc, però no és fàcil, no? Amb aquesta escena que deia, no?
Sí, a més, clar, la vocació... no... Jo estic convençut que en traginem vàries de vocacions, saps? Jo en tinc d'altres, en tinc d'altres de vocacions. I les sento tan profundament com... El que passa, no tenen res a veure amb el món de l'art, ni res de res, no? Però el Santos es dedica a conrear tomàquets, a traficar amb aigua...
Bons, molt bons, diuen.
Molt bons. I és possible que sigui una de les seves vocacions... O sigui, qui diu que és menys important la vocació de conrear tomàquets que no pas escriure música, no?
No, totalment. Hi ha una... Jo, parlant a l'inici també ha sortit, evidentment, i m'imagino que és normal, no?, l'adscripció al gènere, aquest to de faula apocalíptica o de paisatge. Evidentment, l'espai narratiu és fonamental, no? Aquí hi ha un paisatge, més enllà del desert, de maquinària agrícola abandonada, de cementiri de tractors, de... Bueno, la benzinera, per descomptat, la benzinera on viuen Santos, en fi, el parc d'atraccions... l'aigua, tot d'elements, no? Que jo em preguntava, Jordi, si en el teu cap, diguem-ne, van néixer abans la relació, la figura d'artista que renuncia al seu art, la melòmana, fan que el persegueix, la relació també tan bonica entre els personatges, i, o, més, o el paisatge, i a partir d'aquí doncs començar no? a situar-los en aquesta història. És a dir, per què? Aquests dos personatges podrien haver funcionat en un entorn hiperrealista, no? I la relació podria haver estat més o menys la mateixa, però, en canvi, la força tel·lúrica que té aquest paisatge que has imaginat, jo crec que és el que li dona també una dimensió, no?, més enllà d'això.
Jo em vaig trobar una mica en aquest paisatge. No tenia cap intenció d'escriure una faula distòpica i tot això. Aquestes coses no... Però em vaig trobar amb aquest personatge que em fascinava, que era aquest autor que fuig, no? Aquest compositor que fuig de si mateix, etc. I una persona que intenta entendre-ho, no? I aleshores em va semblar que portar una miqueta això a l'extrem era crear aquesta mena de reserva d'artistes i tot plegat. I hi havia un element que és important, i és que aquest llibre neix de la residència que vaig fer l'any passat al Palau de la Música com a escriptor, I em van demanar que fes un conte. El que passa és que llavors jo vaig fer alguna cosa més que un conte, amb l'única condició que aparegués al Palau de la Música. No? I aquesta era l'única condició, no? I aleshores jo vaig fer una història i tal, però que era com... Em va semblar excessivament fàcil, i una mica aquestes coses de el trem que et dona la vocació justament és posar-la, tensionar-la, no? I buscar una cosa que et faci trempar, no? Que no et sigui fàcil. I llavors em vaig trobar embrancat en aquesta mena de distopia, aquests paisatges, en la creació d'aquest món, que acompanyi aquests personatges que em fascinaven en primer lloc. Clar. En primer lloc, els personatges. Després el lloc, no?
I... Això, una cosa que m'intriga també és en el procés d'escriure aquest tipus de llibres, perquè clar, molta gent parla de Cormac McCarthy, no?, de la carretera. Aquest llibre, aquest tipus de llibres de recerca, sempre tens la impressió que l'autor també està fent la recerca en el mateix moment, és a dir, que vas avançant sense saber gaire cap on vas. És així o ho tenies molt clar que... els espais, cap on arribarien... Suposo que la idea del Palau, al final sí, però...
Sí, al final sí que ho tenia clar, com acabava. Tenia clar que estava escrivint una mena d'Evangeli, no?, d'una mena de Jesucrist, que és Santos Jadús, no?, que se sacrifica... no? O sigui, el Jesucrist de cristianisme se sacrifica per la humanitat, ell se sacrifica també per la humanitat, però des de l'art, diguem-ne, no? I tenia clar una miqueta aquesta cosa messiànica, en aquest sentit, no?, de portar a l'extrem, però naturalment escriure, una de les coses boniques d'escriure és anar indagant en els personatges, escoltar-los i a veure què diuen, no? I a veure cap on et porten, no? Això ja ho sabeu, no? Com és una cosa meravellosa, això, no? sobretot perquè estàs visquent una vida de recanvi, de propina, no?
Som-hi, seguim a Ciutat Maragda amb en Jordi Lara parlant del Gat i les Estrelles, el llibre publicat a Proa, n'hem sentit músiques, no especialment fàcils, no? Avui ja teníem tota la intenció de convocar, en aquest cas, Pierre Boulez, no? El martell sense mestre, també una obra, en fi, que jo ara que dialoga amb en Santos Jadús d'alguna forma, i parlàvem tot just ara això, no? De la gràcia, vaja, que quina gràcia tindria. Hi ha una expressió que a mi sempre m'ha agradat molt de Javier Marías quan ell parla d'aquest tipus de fa reflexions sobre com narrar, i així que ell diu errar en brúixola, no? És a dir, que pots anar fent toms, però alguna idea d'on és el nord i on és el sud l'has de tenir.
Sí. Tens clar cap on no vols anar. Tens clar que no vols anar cap allà, però no saps cap on vas. Això sí. Però has de tenir clar quins són els límits, no? T'has d'acotar una mica el camí, no? Saber si aniràs en bicicleta o aniràs en moto, no?
Clar.
Sí, sí, no, jo insistia per la qüestió aquesta de la recerca, no? De dir que ja tens la impressió que el llibre se't va obrint a mesura que vas sabent més coses i més reflexió al voltant de tot el que envolta el personatge, vols avançar, diguem-ne, no? I això no sempre passa. A vegades tens la sensació que els llibres, al millor, unes novel·les, més una novel·la curta, diguem-ne, que són més lineals, rodons, diguem-ne, i aquest el veig més lineal, no? Per això t'ho deia. A mi em feia pensar, hi va haver dos o tres moments que em va fer pensar en una novel·la que vaig llegir fa uns anys del Mario Lebrero, que es deia La Ciutat. No sé si la coneixeu. I La Ciutat és, no deixa de ser, bueno, aquesta mena de pígons del Pedro Páramo, saps? Aquesta sensació d'estar anant cap a un lloc que no saps exactament per què i que precisament aquesta desconeixença és el que t'acaba provocant unes reflexions, no? De dir, per què estic fent això? Que és una mica la sensació que tenia jo aquí. El que passa és que aquí, com m'he dit abans, jo subratllava molt perquè hi havia moltes coses que jo crec que ens interpel·laven a nosaltres com a autors o com a si vols dir-ne, artistes catalans, no? Clar, i un dubte és: el que parles de la música és aplicable a la literatura, per entendre'ns, o estem parlant...
No, del tot.
Del
sí,
tot,
qualsevol,
saps?
Sí,
i clar. Coses d'aquestes, clar, que et fan pensar, vale, doncs, mirem-ho d'una altra manera, no? I també hi ha un lloc on parles del... Dius, els músics buscaven, però no sé si sabien trobar. No ho dius tu, diu el personatge, parlant de la decadència de la música al segle XX, no? Però clar, al final, en el fons, aquest tipus de música és com si d'alguna manera estiguéssim qüestionant tota la revolució que va provocar l'avantguarda, no? De dir, això ens ha portat on som precisament perquè vam trencar motllos en el seu moment, i això és un, diguem-ne, és un punt de no retorn.
Clar, l'avantguarda és una integració sobretot en el terreny dels llenguatges, no tant dels temes, no tant dels temes, no? Hi ha un progrés en el camp dels temes, no?, que el mateix llenguatge suporta, però segurament les avantguardes del 20, les famoses avantguardes del 20, no?, l'escola de Viena, etc., tot això el que porta és un eixamplament de les costures per poder dir coses de maneres diferents, però molt sovint es diuen les mateixes coses, molt sovint, i molt sovint no es diu res, també, no? Per tant, jo penso que ara en el 21 tenim una mica el repte d'eixamplar els temes. I una miqueta el que hi ha un moment, em sembla que la narradora ho diu, i la narradora parla bastant des de... Abans, quan parlaves d'això de la recerca, aprofito també, ella parla una miqueta com el deixeble, no? Com si fes l'Evangeli, no? El deixeble que segueix una mena de Messies, sí, que ignora cap on va, no? Els deixebles no saben que Jesucrist acabarà enfilant-se una creu, diguem-ne, no? Doncs ella tampoc no ho sap, dels Santos, no? I jo crec que hi ha un moment que ella diu, la narradora, diu, clar, en un principi van parlar molts dels déus, no? Després van parlar molt de l'home, va ficar l'home al mig, no? Després ja això arriba una miqueta amb el romanticisme al capdamunt, en la societat occidental, sempre parlo, eh? I després, justament, fem una investigació a nivell de llenguatges, no?, que són les avantguardes del 20, ara potser cal saber escoltar més el món que ens envolta, sí, més enllà d'allò humà. No? Més enllà d'allò humà, que és una mica el compromís que apunta el Santos amb aquesta mena d'última obra performàtica que compon o protagonitza, no? Jo crec que va per aquí una mica el repte de l'art però en tot cas que ens podem... que és justament un compromís que la humanitat té, no? Que és deixar de veure's com el centre de l'univers i, per tant, fer atenció al que hi ha al voltant. No?
Això em va semblar un resum meravellós, no? cap al final, contemplant, a més, el cel i lligant amb el títol, no? Que fa ella, que diu efectivament això, no? Primer van ser els déus, després el jo... amb aquesta hipertròfia del joc que hem vist en narrativa també els últims molts anys, ara potser que escoltem els elements, no? Sí. Que això seria un bon resum, jo crec, de moltes disciplines artístiques on s'han comès determinats excessos que caldria de tant en tant això, refrenar.
Del tot d'acord.
De tota manera, jo sí que, com només un matís amb aquesta explicació, que és... amb això que deies que de vegades no s'ha dit res. Jo crec que una de les coses que també determinen ara, que estic molt completament d'acord, que estem en lloc d'un eixamplament, diguem-ne, dels llenguatges o d'una exploració dels llenguatges, estem en una exploració dels temes. Amb tot el bo que ha entrat aquí, amb tot el dolent, també, de dir, bueno, ara el tema el que ha fet és també minimitzar l'exploració lingüística, no? I jo només pensava que sí que hi ha una incomprensió grec-apocal a l'hora de pensar que l'exploració dels llenguatges ja és una manera de dir. És a dir, que l'expressivitat del llenguatge, la destrucció del llenguatge, l'exploració del llenguatge, ja diu, enllà del que sigui que s'aplica o que intenta explicar, no? Justament, fins i tot, intentar no explicar res ja és una manera de... simplement això, no? Que dic, clar, crec que ara estem en un moment d'hipertròfia del tema fins i tot com a contingut, que hem tornat a una cosa molt, molt d'epistemologia del XIX, no? De dir, bueno, temes d'avui importants, temes morals, temes de representativitat, temes que estan molt bé... des d'un punt de vista moral, és a dir, des d'un punt de vista social, però no sé si des d'un punt de vista artístic. És l'únic dubte que tinc amb això. I crec que ara, precisament, aquesta exploració que tu apuntes, no?, de cap a girar perejaumicament, no?, el micro cap a la cosa, cap a la natura, cap a l'objecte, cap al que no és humà, és ja un llenguatge, també. I està demanant nous llenguatges. És a dir, no sé si podem fer això des del llenguatge clàssic convencional d'un XIX, que en el fons era absolutament socio... cèntric, no? Ja no diria antropocèntric, però sociocèntric, que era, no? Tota la literatura del XIX era anem, com els humans parlem de lo social i de nosaltres mateixos en lo social. Però bueno, que a mi ja fa pensar molt, eh? No és una contradicció.
I vols dir que no hi ha d'haver una combinació de les dues coses? És a dir, no pots deixar de pensar en una per pensar l'altre. És a dir, com ho expliques i què expliques, no? Has de trobar un equilibri. I aquí, per exemple, en el llibre d'en Jordi, per mi... una de les grans virtuts és com m'explica el que m'explica i els verbs i la manera de descriure i estilísticament. Vull dir que hi ha molts moments en què tot això es podria explicar. La gent diu, és com Mad Max. No, perdona, Mad Max és una pel·lícula que és relativament fàcil, però es diu, per què? Perquè hi ha un desert, perquè hi ha màquines, hi ha moviment, però no, el que és important és com expliques aquestes coses, com tries les paraules i de quina manera... rítmicament també. Hi ha molts moments on la prosa, penso jo, reviu d'alguna manera una atmosfera, diguem-ne. No és només la imatge, també hi ha una imatge que evidentment és important, però hi ha una manera d'explicar aquesta imatge. I penso que aquest equilibri, vale, podem anar fent temes, però hi podem anar traient temes socials i morals, el que vulguis, però explica'm-los bé, escriu-ho bé, si no m'ho escrius bé, m'és igual.
No, mai, tant, és la diferència amb l'art. Ja, és que amb això, clar, cada paraula, cada frase, no?, està feta amb cisell. Hi ha un moment de les primeres aparicions d'en Santos que diu, estava lliurat a un hort molt optimista de quadre d'Omeca. Un hort optimista, em va semblar, no?, a vegades
que clar, escallar amb l'hort.
Sí, sí, totalment, però bueno, no és l'adjectiu més ràpid que et ve al cap després del substantiu hort, no? I com aquestes 200.000 troballes, que és que l'efectivament és el que defineix. Mira, en aquest programa ens agrada molt reivindicar-ho, el com també, no?, de la literatura.
Llegiré un fragment, si em permeteu, si no et fa res que el llegeixi jo, perquè després vull dir alguna cosa, no? Diu, als carrers estrets ens sorprenia l'eco de les nostres palades. Vam navegar un barri d'oficines, vam navegar per dins les oficines. Pels racons de les placetes s'hi enfilaven escumes grogues i pudents. De cop ens enredàvem en xarxes parades de balcó a balcó. Ens vam creuar amb una llanxa on una parella d'homes considerosos collia mobles de l'aigua. La massa de brossa, espessa i oscil·lant, va cessar de manera abrupta i l'aigua va recuperar tot d'una la seva amplitud i el blau pregon i fins i tot el pressentiment dels peixos al fons. Llavors el vaig veure imponent darrere una tanca publicitària, com vaixell a l'aigua. Jo llegia això i llegia les proses de Foix. O sigui, llegia la prosa poètica de Foix. Que és una cosa que m'havia passat moltes vegades, llegint... Sí, llegint l'Estrella d'en Perris, aquelles proses poètiques, més d'una vegada pensar, això és una condensació d'un conte, d'una condensació d'una novel·la, perquè hi ha una barreja d'un llenguatge realista, entenedor, però alhora hi ha un punt de misteri
i d'al·lucinació,
i d'al·lucinació, exacte, fins i tot un punt lisèrgic, que trobo que està molt bé. I això, en la part final del llibre, ho desplegues d'una manera fascinant.
Sí, sí, totalment.
És veritat que... És veritat que ara amb la tentació, parlant de llenguatges, amb les tentacions també que la tecnologia posa al nostre abast, no? Que és, són les eines que inevitablement acabarem fent servir, no? Diguem-ne. Però clar, l'errarem moltíssim, la cagarem moltíssim, seguríssim. Però és veritat que ara també és un moment que val la pena recuperar per a cada disciplina artística o cada expressió, disciplina, no. Cada expressió artística, allò que la fa diferent de les altres, no? I a mi m'agrada el cinema, que és purament cinema, no? Que és imatge en moviment, imatge que pensa, no? M'agrada la literatura, que és la paraula encantada, no? La paraula que arrossega, que tragina coses, no? I dissortadament, diguem-ne, en la societat de consum estem molt avesats a això que deies del Mad Max, no? Que pots parlar d'un llibre com d'una pel·lícula, com si l'art fos només una trama, un argument, diguem-ne.
Exacte,
no?
Exacte.
I a mi m'agrada justament l'expressió artística, que aquestes expressions que van a l'essència de cada disciplina. Això m'encanta, sí, sí.
Sí, per aquí anava, sí, sí, en el sentit de dir, un no pot pensar... O sigui, un dels refusos, jo m'he llegit de tot el teu llibre, l'he portat simplement com a referència, aquest dietari 1979-1980 del Pere Gimferrer, perquè té aquesta entradeta que es titula El gran refús del 16 d'octubre del 79, en què definia aquest gest, no? Ell parla del gran refús de Celestí V, no? El papa acceptar-ho, però diguem-ne, Dante el posa allà en un dels cicles de l'infern. I llavors Gimferrer es preguntava, bueno, però aquest refús per què és vil i per què és infernal quan és el gest que constitueix l'artista, el poeta i l'intel·lectual, no? Això ho escrivia el Gimferrer el 1979, que és meravellós, perquè diu, clar, el gran refús es defineix justament prenent una distància, negant-se a acceptar el paper que li sembla imposat per la dinàmica social, no? Això, el poeta, l'individu, qui sigui. Llavors pensava, clar, jo m'he llegit tot el Gat i les Estrelles pensant, és el gran refús, no? És a dir, és aquest gest de separar-se. Però, clar, això obre l'altra pregunta, amb això que diem del paper de l'art o del lloc de l'art, que és què refusem i a on vas de parar? És a dir, jo, una de les qüestions que em semblava molt, 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 molt suggerent del teu llibre era, tu imagines aquest desert per posar-hi un enfora, no? Perquè aquest enfora, o sigui, aquest gran refús et situa a distància, et posa en un enfora del cos social, no? O de la dinàmica social o de la inèrcia. D'acord? Però la pregunta angoixant d'ara per mi és, on és aquest enfora? És a dir, podem estar-hi? Com? Va. I crec que, no sé si m'explico, de dir, sí, ara què refuses sí, sí. I a on et situes? I crec que el que és molt angoixant de la figura de Santos, i que no m'estranya que el tractis com un evangeli d'un nou art que vindrà, és que aquest afora vol dir deixar de composar i anar-te'n a un desert, no? Que és com la imatge més radical, una mica cirat, no? De dir, és que me n'he d'anar allà, perquè és que si no, la societat t'atrapa, no? I el codi, la convenció, el que deies abans de l'etiqueta. I t'acaben dient, no, l'art és el que fa. Hosti, com surto d'aquí? Clar, la radicalitat del gest d'en Hadouche és que potser l'enfora vol dir realment convertir-te en un pària, no? I en el moment en què no ho fas, ja estàs negociant d'alguna manera que, diguem-ne, va en contra d'aquest esperit d'avantguarda, no? Una mica en aquest sentit, tu parlaves de Foix, a mi em recordava també molt aquest desert de l'última part dels Detectius Salvatges, no? D'anem a buscar a Cisaria Tinarejo, no? Aquella poeta d'avantguarda, no? De l'Arturo i l'Ulisses Lima, que se'n van una mica també en un desert a intentar tocar alguna cosa de l'avantguarda per descobrir que allà no? Hi viu una poeta allà fent lo seu. Vull dir, hi havia un imaginari semblant, però que al final estem anant a parar el mateix. No? Hi ha un enfora, ara?
Hi ha una pregunta que et fan quan escrius, no sé si us l'han fet alguna vegada, que és, quan escrius, penses en el lector? El tens al cap o no el tens al cap? No? I la temptació és dir no. Jo només escric per mi i m'és igual el que pensi el lector. Jo he arribat a la conclusió que no és veritat, que tothom, d'alguna manera, acaba pensant per què. Si no, és un acte solitari i no vols publicar, ho fas per tu i ja està. Si realment tens la motivació de publicar, fins i tot d'una manera inconscient, jo crec que estàs pensant en el lector. Aquest lector és arquetípic i no sabem si serà poc o serà molt, però el que no fa és fer-te renunciar al que tu escrius, diguem-ne, no? Tu pots tenir una posició ferma d'escric des d'aquesta actitud, des d'aquesta vocació, si vols, però en canvi sí que hi ha d'haver algun receptor. I si no, acabes sent el pària que tu dius, acabes sent, diguem-ne, jo crec que si no tens aquest, d'alguna manera, aquesta resposta, És difícil. Clar, aquí el Santos Hadouche ja s'ha fet aquestes preguntes i ha arribat a unes altres conclusions i va on va, i ja està, i per això acaba com acaba també.
No? Però ell en tenia de receptors, eh? Sí. Era un artista venerat i un músic de culte.
Sí, 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 exacte, però... O sigui, en tenia, però tampoc sabem quants,
clar, clar.
Saps? Vull dir, perquè al final és això, o sigui, és, bueno, és el que hi ha, tu fas i tindràs el que esperes, d'alguna manera. No? No pots viure en la mentida de pensar que tu fas una obra minoritària i arribarà a moltíssimes persones. No. He perdut el
fil. Sobre això que deies de pensar en els lectors, no? Jo afegiria, a vegades hi ha gent, hi ha escriptors que pensen massa en els lectors i sobretot bueno, pensen que els lectors són simples.
Això...
Vull dir que, però això ja estem, no estem parlant gairebé ni de literatura.
Això és el de Cruyff, això és el de Johan Cruyff. Jugar bé o guanyar, què vols? Què vols? Vols escriure bé o vols guanyar diners? No, vols escriure bé i si a sobre guanyes diners, fantàstic. Però tu el que vols és escriure bé, doncs és una mica el mateix.
Maragda, conversant a propòsit del Gat i de les Estrelles amb en Jordi Lara, en Borja i en Jordi Puntí, i ara una mica de Sibelius, que també apareix aquí en aquest llibre. Un altre músic d'aquests que m'ha determinat, bueno, ja fins aquí, no? I apareix també com un referent, vaja, n'hi ha uns quants, no sé si la figura de Bartleby s'aplicaria aquí amb aquest tipus de renúncies de, famosament aprofitada o invocada per Vilamates i tot plegat, però és un gest que, en el qual Santos Hadouche no és pas l'únic que l'ha emprès i per tant Sibelius m'agrada molt perquè també cap al final surt allà, té una presència important.
Aquest acte, abans del Borja també parlava d'això, d'aquest refús, no? Parlaves. Aquest acte de plegar, plego, no? Plego quan em podria continuar, em refereixo. No plego perquè no puc més, sinó perquè... obre portes, no? Obre portes. Jo crec que en un moment en el qual justament estem una mica clofats per l'ombra d'això, de la intel·ligència artificial i de les extremes dretes i tot plegat, no? Aquests actes una mica radicals de plegar quan no caldria plegar i obrir portes que un no sap que existeixen, ens fan falta. Ens fan falta. I segurament aquesta pot ser que sigui una de les empreses secretes de l'art que ha de venir, no? Té alguna cosa de profètica, clar, sí. el Santos, no? El que passa és que els profetes també s'equivoquen, eh? Clar.
Has de saber triar profeta, no?
Parlant de profetes, un altre títol que em venia al cap, llegint-lo, i a més hi he pensat després, perquè era un llibret que va fer el Víctor Noble, que es deia Màgia Tridimensional Terrestre, no sé si el coneixeu. És un llibret molt petit.
He sentit parlar, sí, sí, sí.
Sí. Que a més el Víctor Noble era un explorador de territoris, sobretot sonors, musicals, sí. Sonors, no? I clar, el pobre Víctor va morir el 2020, probablement aquest llibre és del 2012-2010, però hi ha una Barcelona inundada, amb Gràcia s'ha convertit al port. El port de Barcelona és a Gràcia, no? I hi ha aquest moment extraordinari on ell un dia, això és un altre conte, són com tres o quatre històries, va caminant pel passeig de Sant Joan i es troba una llagosta de mar, que ha pujat del mar, diguem-ne, i està allà, i l'agafa, i no sap què fer-ne, no? Però em feia pensar en la diferència, i és que quan ell va escriure allò, que és molt menys que el teu, vull dir, és molt més petit i tal, quan ell va escriure allò, no hi havia tota aquesta pressió que tu deies ara, de la intel·ligència, i per tant, és molt més vital, és molt més alegre, fins i tot la sensació d'estar en un món que climàticament, diguem-ne, s'enfonsa, que ho viurem tots i ja ho estem vivint, vaja, perquè ho viurem més, encara hi havia una sensació d'esperança i d'alegria que crec que ara, diguem-ne, si ara ell l'hagués d'escriure, segurament ja ho escriuria d'una altra manera, no?, també.
Sí. És veritat que ja repesco una mica el que he dit abans lligant-ho amb això, no? Aquí hi ha l'alegria de l'exploració, diguem-ne, no? Diguem-ne, subverteixo el que la Barcelona coneguda, sí. La real, no? I obro camins per una mena d'exploració, segurament d'un cert gaudi estètic, diguem-ne, fins i tot. Aquí aquest, el refús, aquesta fugida, que s'acaba amb el que fa el Santos Hadouch al final de la novel·la, diguem-ne, no? Aquesta mena de lliurament, de sacrifici, de martiri, amb el sentit propi, de la paraula. Això és com una porta oberta que ens porta cap a algun lloc. Per tant, sí que és veritat, a mi m'ha dit diversa gent, ostres, és un llibre molt trist, no? És un llibre molt trist, tal, desesperançat, no? Jo crec que més aviat el que fa és dir, ostres, atenció, que hem d'obrir unes portes, no? Hem d'obrir unes portes. I crec que l'últim acte performàtic del Carles Santos, del Santos Hadouch, és això, és obrir una porta que fa falta, perquè si no, morirem aclofats, no?
Hi ha escletxes de llum, malgrat tot, perquè dius això, la tristesa, o és veritat que hi ha moments de devastació ambiental en aquest paisatge que descrius que, efectivament, genera fins i tot una certa angoixa. Però jo citava abans el moment del cotxe i de la música, espectacular. També en recordo una altra, d'una mena de recomposició d'una partitura amb elements, una cosa mínima, amb la sorra,
amb els balins,
d'allò, i que són instants de bellesa dins de la devastació, no?
Sí. Aquesta, això és una clocada d'ull al tema dels llenguatges, també, no? Al capdavall, una partitura no és més que una grafia per intentar fixar una cosa que qualsevol art és difícil de fixar. Fins i tot el cinema, que juga amb la impersonalitat de la càmera, no? Aquesta fredor de la càmera, o hi hauria de jugar, vaja, hi hauria de jugar. Fins i tot el cinema... la fixació d'allò que vol mostrar-nos l'artista, el cineasta, no es troba finalment tampoc en la pel·lícula. Es troba darrere la pel·lícula, no? La música està darrere la partitura, més al fons de la partitura, no? Fons a mà esquerra, no?
Sí.
I la història, l'art, el que ens aporta la lectura d'un llibre, com ara mateix nosaltres estem parlant, està més enllà d'aquest objecte físic que és el llibre de Gat i les estrelles que tenim aquí al damunt, no?
Sí, no, és difícil fixar. Em recordava també Via Santos en alguns moments d'aquesta temptativa de fer alguna cosa diferent o amb el llenguatge, en aquest cas musical, que és el que va fer en Portavella amb El silenci abans de Bach, no? Pel·lícula també d'instants sublims, més enllà dels violoncels al metro i així, però recordo també la performance de Santos llançant el piano, la grua, allò és espectacular.
Sí, el perill de vegades justament d'aquestes coses és anar a buscar només l'impacte estètic, diguem-ne, no? Justament, jo penso que Santos, en tot cas el que fa la narradora al llarg del llibre és acompanyar-nos perquè nosaltres indaguem en el sentit d'aquest sacrifici final de Santos, no?
Sí. Clar, amb la música jo pensava, també llegint-te, que t'ha acompanyat sempre amb molts sentits, per descomptat, ja ho sabem, però literàriament i narrativament, des de La màquina, en fi, hi ha també... Et volia preguntar fins a quin punt, perquè ara pensava en el coreògraf, en Salvador Melo, no?
Sí.
També del teu llibre, clar... Tu has treballat en literatura amb persones, diguem-ho així, a partir de persones reals i d'altres, en aquest cas, Santos Hadouch, que és una invenció teva, malgrat que tingués en el teu cap la imatge o el rostre d'en Carles Santos, no? Què és el que... és a dir, un cop agafes un personatge real, després ja el condueixes per les vies literàries i gairebé amb independència si allò parteix d'un ésser amb noms i cognoms o com t'hi trobes més còmode per a l'hora d'escriure i de desenvolupar el que t'interessa.
Parles dels personatges o de les disciplines diferents?
De partida penso en Xirinacs, penso en Salomé, és a dir, penso en la idea d'agafar un personatge que existeix i a partir d'aquí crear una novel·la, o en aquest cas que és ex novo, diguem-ne.
La veritat és que quan treballes amb un personatge real la cosa es complica. Jo sempre dic que, per exemple, les 6 nits d'agost hagués sigut molt més fàcil d'escriure si el personatge no hagués sigut el Xirinacs, que a més és un personatge molt connotat i molt complex i amb molts prismes. La veritat és que, a més, que has d'escriure, quan et vols cenyir la veritat, has d'escriure la veritat, o has d'escriure la veritat, perdó, quan et vols cenyir l'experiència biogràfica, la que sigui, el repte, justament, és escriure aquella biografia com si fos ficció. O sigui, o l'autobiografia, per exemple, jo no ho he fet mai, estrictament, d'escriure una cosa memorialística o dietarística, però em fa l'efecte que si un dia ho faig, ho intentaré fer-ho com si m'ho estigués inventant, sense faltar la veritat, no? Sí que, per exemple, La màquina d'espeva l'ocells ho vaig fer una mica amb el Juli Garreta. Vaig fer una aproximació a un personatge que va existir, no vaig explicar res que fos mentida i molta gent es va pensar com ho havien pescat. Fins i tot van sortir alguns musicòlegs anys més tard dient que jo havia mitificat falsament, quan eren coses que no, que eren coses... No? Però vaig pensar, anem bé, perquè el repte justament és que sempre has d'escriure des de la literatura, vol dir escriure des d'aquest territori on sembla que pugui passar de tot. Mm-hmm. Encara que estigui explicant la història d'un tio que va néixer, va créixer i va morir, no? Però aquest tio, en una determinat, pot aixecar i que li surtin ales i surtin...
Això ho deia Joan Updike. Si vull que el personatge voli, li posaré ales i volarà. Perquè estàs fent una novel·la i estàs en el territori de la ficció.
Exacte. Bueno, permís, Xavier Cugat i confeti.
Sí, no, i tant, i tant. Quan ho deies anava pensant, home, les vegades que vaig estar temptat de canviar-li el nom i convertir-ho en un personatge de ficció absoluta, però al mateix temps em lligava molt la història i fins i tot la idea a l'inici de posar quin tant per cent de les nostres vides és real i quin tant per cent és ficció, no?
Clar,
i a partir d'aquí jugues amb això, no?
Exacte. I llavors aquesta contaminació, jo soc una mica vampíric amb això, amb les altres expressions artístiques, m'han fet servei. Jo sempre dic que amb la música em sento una mica culpable perquè l'he utilitzat la música i la vivència de la música, anant a fer de músic pel món per aprendre coses. Jo, per exemple, vaig anar a fer de músic amb una copla que era molt dolenta i vaig aprendre de tot menys de música. Vaig aprendre a anar pel món i, sobretot, el que em fascinava era justament aquesta tensió, aquest pinyol literari que hi havia allà bategant, no?, entre aquells senyors grans que passaven de tot, aquells noiets joves que descobríem la vida. Ho he utilitzat d'una forma una mica vampírica, la veritat.
Sí, però vaja, aquí
no sé és l'ètica de l'escriptura.
Això mateix,
no.
Vull dir que forma part de l'ofici.
No podem no fer-ho,
crec. Amb aquells senyors de la cobla gran, si els haguessis preguntat per què ho feien, t'haurien dit, és la meva vocació?
No, en absolut. Okay. Ells anaven a tocar sardanes bàsicament per saltar-se el règim el diumenge i fugir de la dona. Ah. I fugir de la dona, és que té el tema. Sí, clar, ells... Era una altra època.
I els jovenets, en canvi, encara no. Els joves encara pensàveu que...
Els joves encara pensàvem que podríem aprendre alguna cosa de música, però vaja, de seguida vam veure per on anàvem els fets, Sí.
Tenia una pregunta que es fa a la narradora que em semblava com molt... I segueixo pensant que és... Hi ha un moment en què es pregunta, cap a la meitat del llibre, diu, em preguntava en veu alta si seria pitjor un món sense artistes o un món fet només d'artistes. No sé,
crec que no tenim la resposta clara cap dels...
Em sembla pertinentíssim que ho deixi com a pregunta amb Evalda.
Sí, no, ella ho diu fins i tot amb un punt de sarcasme, diguem-ne.
Però em sembla una pregunta pertinent, perquè també per qüestionar una miqueta aquesta idea de que com més artistes millor, no?
Un món només d'artistes seria insuportable.
O fins i tot aquesta altra cosa una mica autoajudesca de tothom és artista, no? Dius, bueno, potser no cal que tothom sigui artista o que tinguem un art a dins. Està bé que no tothom ho sigui, no? Com està bé que no tothom sigui, no ho sé, politòleg, per dir alguna cosa.
No, i és que a més l'artista, insisteixo, a mi ningú em pot demostrar que és més important el Santos compositor que el Santos agricultor de tomàquets. No,
clar. Sí, no, tens raó.
Des del punt de vista existencial, això no està per demostrar, no?
I al mig d'un desert...
Això aplicat a nosaltres mateixos, no? Potser segurament en un moment determinat de la nostra vida direm, bueno, a veure, de tot el que he fet a la meva vida, no? Què és el que ha sigut finalment important per mi, pels altres, o per aquells en concret i per aquells altres, no? Les coses no són tan clares. I aquestes etiquetes, és veritat que encara arrosseguem aquesta mena de cosa mítica a l'entorn de la feina artística.
De fet, hi ha un moment on diu, tots som artistes, paletes, mecànics, pagesos, no? Una mica,
sí.
Vull dir que al final també hi ha l'art de ser, fer un bon tomàquet.
Exactament.
De tota manera, perdó, incideixo una mica, en un món on tothom fos artista, ningú seria artista. O sigui, elimines la idea, no? O sigui, en realitat és una tautologia. No?
Parlant d'art i d'artistes, volia preguntar-te, Jordi, si com va anar, o si vau dialogar, o si cadascú va anar per la seva banda amb la Paula Bonet, la il·lustradora d'aquest llibre, no? Són il·lustracions des de la coberta que recreen una mica aquest to... cromàticament desèrtic, no? I suposo que buscava, perquè estem en el moment de l'abstracció, però això, i ella tenia la idea abans, va llegir tot el llibre o va funcionar en paral·lel?
Sí, amb la Paula ens coneixíem perquè vam fer una gambarrada d'aquestes d'Il·luminats, li vaig proposar de tancar-nos al MNAC, va ser molt divertit, i aleshores vam quedar que algun dia podríem fer alguna cosa junts. I em va semblar que el llibre, justament, de fet, va ser l'editor Josep Lluc que va dir, és un llibre molt visual i tot plegat, ostres, és fins atrevíssima a intentar posar algun apunt, sobretot per veure la mirada d'una persona que es dedica a mirar, no? A mirar i a reproduir el que vol, el que vol veure, no? I aleshores, parlant amb la Paula, li vaig enviar, li va agradar el text, i va dir, home, doncs podríem fer una cosa, això, més que figurativa, jugant una miqueta amb el que en diem paisatges anímics, no? No? Que són aquests tons que acompanyen l'endins i el de fora dels personatges, alhora, no?
Sí.
No és només el desert el que ens pinta, no? Sinó que ens pinta també una miqueta l'interior, aquesta devastació interior de la qual els personatges fugen.
Sí, no, n'hi ha algun d'una foscor important.
Absolutament. Sí.
Va llegir
l'endins.
Sí. O sigui que és una mica això, no? És com un retrat de l'interior dels personatges i també de l'exterior, d'aquest món que està posat al servei de la seva història, al capdavall, no?
Va, que avui tancarem amb en Carles Santos un altre cop, perquè jo crec que s'ho mereix, malgrat que fos només una cara, una imatge allà d'inspiració, aquest Santos Kaddush, el compositor, sí. L'artista talentós que retira i que forma part és un dels grans protagonistes, vaja, potser el gran protagonista d'aquest Gat i les Estrelles, no?, juntament amb la narradora d'en Jordi Lara, que ens ha acompanyat, jo coincideixo amb en Jordi, i amb tants elogis merescudíssims que ha rebut aquest llibre, és fascinant, és ple d'imatges i de moments d'una bellesa i sobretot això, el llenguatge literari, en fi, no només parlar de totes les coses que parla, sinó deixar enllà el tema, doncs literàriament és una experiència de lectura molt gratificant, de manera que moltes gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Per compartir-lo, que vagi molt bé.
Deixa'm afegir breument que com a...
Tranquil, perquè aquesta peça de Santos dura 20 minuts, vull dir que...
Ah, val, com a usonenc... Tinc un valor afegit, que és com abans has parlat de l'emmarranar-se, hi ha un enganxifós per allà al mig, hi ha altres paraules que, sí. Quan, com a usonenc, quan les llegeixes, dius, ah, vale, això és a casa, això és a casa.
Ah, hi ha un idiolecte aquí que has identificat.
Punt. No cal ser-ne conscient, et surten.
Però, clar, però tu n'ets conscient, perquè, clar, jo, per exemple, ara que dius enganxifós, això només ho es diu...
No, pot ser que no, però... Ah, no, ja ho sé que no. O sigui, en soc conscient quan llegeixo, quan escric no.
Ah,
Totes les paraules, o sigui, et van sortint, clar, i fins i tot et diria que potser no és tant una paraula en concret com una... A veure, si parles d'uns vidres enllorats, sí que evidentment diràs, mira, o si és un cagamandurri, no sé, coses d'aquestes, no? Sí. Però... És més la música, diguem.
És, no? En Jordi Puntí té vocació a Coromines. Abans també parlàvem de vocació i va buscant allà també, no?
Bueno, també,
cada idiolecte, cada indret, allà on es diu què.
També.
És fantàstic. Bueno, doncs gràcies per l'aportació lexicogràfica. Que vagi molt bé, Jordi. Borja, fins ben aviat. Avui amb Josep Lluís Santiso, i la Núria Ventura i Carles Santos.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.